Bon dia, són les 7 i des d'ara i fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Les herbes remeieres han format part de la medicina més tradicional i domèstica. Tot un món que ens explica la Glòria Sabater en el seu llibre Medicina en femení, des de les remeieres medievals a les tramantinaires. En parlem avui a la primera pedra i anirem també a la millor cocteleria del món. Parlarem dels Beatles i el món empresarial, un altre còctel que serveix a Roger Pastor per explicar-nos la trajectòria de la mítica banda de Liverpool. Passejarem per les terres del Sénia, explicarem els secrets per tenir una bona vista, i amb el Marc Giró i les seves teories de la moda i l'estètica tancarem el programa d'avui. Així que comencem. Les herbes remeieres sempre han acompanyat l'ésser humà en la cura de la seva salut i s'han utilitzat amb finalitats curatives i sovint aquest ús ha anat lligat també de pràctiques màgiques i religioses. De vegades aquestes pràctiques han tingut més pes que no pas els beneficis que poguessin aportar als seus principis actius. Durant segles, aquests coneixements connectats a la natura, a la vida i a la mort s'han anat transmetent de manera oral i estretament lligats a la figura femenina. La Glòria Sabater és l'autora del llibre Medicina en femení, de les remeieres medievals a les tramantinaires, de Cossetània. Bon dia, Glòria.
Hola, bon dia.
Volíem parlar d'aquest llibre, que justament pot ser que sigui com un petit homenatge a aquelles veus més silenciades, menys tingudes, de fet castigades fins i tot, i oblidada de moltes d'aquestes dones que eren, de fet, transmissores d'un saber que només tenien elles.
Sí, és un homenatge.
Directament.
Sí. Un homenatge, una reivindicació i un intent de recuperar aquestes figures i donant-les l'espai que es mereixen, sense apropiacions bonistes o condescendents, simplement és definir què eren.
Clar, perquè més enllà del que la gent pugui imaginar, que hi ha com tota una part més de ritual, que no és real, és evident que les plantes tenen propietats i que aquestes propietats a vegades s'han anat perdent la transmissió d'aquesta cultura, d'aquestes propietats, de generació en generació. I ara sembla que hi ha com una voluntat de voler recuperar-ho, no?
Sí, és molt curiós perquè hi ha dos moments. A l'edat mitjana, amb les remeieres, de les remeieres passem a les bruixes. Jo, sisplau, sí que són bruixes. Definim què són bruixes. No ens quedem amb... No, no eren bruixes, eren unes pobres dones, des del discurs actual. Si realment volem fer homenatge a aquestes dones, definim què vol dir ser bruixa, perquè les van condemnar amb un crim, o sigui, si les van cremar a la foguera, el catolicisme cremava a la foguera els heretges, és el pitjor pecat, per tant elles les van considerar heretges. Preguntem-nos per què les van considerar heretges, col·loquem-les en el seu, fem realment un homenatge estudiant-les, no només la seva figura històrica, sinó la seva manera de pensar, d'entendre, i la seva filosofia de vida, la seva creença.
En aquest cas hem de fer de recordar als nostres oients que tens un llibre fantàstic que va dedicat a elles.
Exacte.
A les bruixes,
sí.
I que a més amb unes il·lustracions perfectes, 10 bruixes, sí. I que justament el que fas és això, recordar-les, sí. Explicar qui eren i posar-les en el lloc que els toca, no?
Exacte. Doncs tenim aquest fil que del 18, el 18 no desapareixen, perquè si no no tindríem les tramantinaires, però sí que és cert que hi ha com un cert menyspreu, no? Som massa, ens tornem massa científics, massa racionals, i de cop i volta al segle XIX, sobretot a la vall d'abans, de l'Avança i Tuixent, que això no vol dir que només fos en aquesta vall, simplement és que aquestes dones les trobem aquí, i a les tramantinaires, que sí, que són la continuació d'aquest fil, la continuació de tot el saber de les remeieres, de les bruixes, i són dones que per les seves circumstàncies, en els mesos en què no hi ha activitat agrària, baixen de les muntanyes. Són dones que van a fer el món, que deien, no? I són les dones sàvies de la muntanya, que eren com eren conegudes a Barcelona, a Tarragona, i venen a la plana, venen a les ciutats, a vendre els seus productes, a vendre els seus remeis. Per tant, fan una sortida professionalitzadora, si es pot dir, salvar les distàncies, eh? I treuen del seu saber un rendiment econòmic, i això és molt important.
Molt important i molt perillós.
I molt perillós, sí.
Per segons qui.
Sí, aquestes són
espanyoles. I no només es donava aquí a Catalunya, era a nivell a tot arreu. De fet, la literatura de tots els països està plena de personatges que són aquestes dones bruixes.
Sí, és que bàsicament tot aquest saber que curiosament està lligat a dones i que té a veure amb la vida, amb l'amor, com molt bé deies, fins ben entrada a la universitat, a la de mitjana, la medicina estava associada a aquest paper femení. Què passa? Que quan l'home s'incorpora a la universitat i s'incorpora al coneixement i a la disciplina mèdica, clar, aquestes dones són una competència. Jo m'he preparat, he gastat diners, he gastat recursos, esforços per treure'm un títol universitari. Aquestes dones, de moment, què faig? Les arracono a allò que té a veure amb dones. Per tant, seran llevadores. I amb la salut que d'altres zones. Però m'incomoden, perquè aquell camperol que no tingui diners no vindrà a buscar-me a mi, continuarà venint buscant aquestes zones. Què fem? Doncs el discurs de la por. Utilitzem la por per acabar amb elles. I de remeieres les considerem metzineres, que és molt interessant, perquè de fet l'evolució entre remeiera, bruixa i després trementinaire té a veure amb la grandesa de les herbes. Tu una herba la pots salvar, però si augmentes la dosi pots matar. Per tant, aquesta ambigüitat s'associa a aquestes dones. I clar, aquest discurs va molt bé per arraconar-les i per fer una cosa molt més subtil, que és no només la por, sinó que considerar que el seu saber, com que és oral, és de persones amb poc coneixement, que és poc científic, que és com...
Sense rigor.
Sense rigor. I recordo que nosaltres, com a societat lírica, com a societat europea, la literatura que ens ha marcat com a societat, la primera literatura que es fa en llengua vulgar a tota Europa, és la lírica dels trobadors. I és una lírica que es transmet oralment.
Clar.
Per tant, comencem a trencar
canviar el xip.
Sí, i a canviar
sí.
El xip de dir oralitat és una cosa... No, és un altre registre, és una altra manera de comunicar, però és exactament al mateix nivell que l'escriptura. I ara ho estem canviant, perquè ara que estem tornant a l'oralitat. Podcast...
Sí, sí.
El meu nebot, digue-li que llegeixi, que dirà, ja, sí, saps?
Cada vegada, sí, sí, estan
exacte.
Més enganxats a l'àudio.
Exacte.
Sí, afortunadament
per la ràdio. Exacte.
Però és veritat que cada vegada es llegeix menys i la transmissió oral té un pes. Però en aquest cas també hi ha el procés a l'inversa, és a dir,
exacte.
Tornar aquesta oralitat en paper, com en per paper. Exemple la medicina en femení, que és aquest llibre que té, deixa'm dir també, unes il·lustracions maquíssimes.
Sí, sí. És un llibre, és l'edició que ha fet Cosetània, és molt bonic, és molt bonica, i les il·lustracions són una meravella.
Són una meravella.
Sí.
De qui són? Perquè no he sigut capaç de trobar-ho,
sí,
perquè
està
a la portada
darrere.
No hi era, però
aquí, no,
suposo
aquí.
Que...
El Toni, espera que ara no em recordo el cognom, ara ha quedat fatal, perquè no me'n recordo. Jo els cognoms soc molt dolenta. Toni Llobet.
Toni Llobet. Doncs
podeu
Toni
trobar
Llobet,
l'Instagram que fa
precioses.
Unes il·lustracions d'ocells, moníssimes.
Doncs mira, el seguirem també per Instagram.
Per Instagram, fa meravelles.
Dibuixos fantàstics. I posats a parlar de les plantes, tu deies, n'hi ha que estan prohibides.
Sí.
Que no es
sí.
poden fer ús. Ara parlaves d'aquesta por cap a les exacte. Bruixes i les trementinaires, justament per aquest poder de fer ús de les herbes i fer-ne també un ús mortal.
Un ús màgic, perquè el que també reivindico en aquest llibre és que la màgia no s'ha de veure com quelcom negatiu. És a dir, aquestes dones, fins i tot les trementinaires al segle XIX, començaments del XX, l'última trementinaire va morir als anys 80, per tant, a tocar ho tenim. Aquestes dones fan ciència, utilitzant els principis actius de les herbes, saben quan les han d'acollir, que és per la nit, perquè han estat tot el dia exposades al sol i, per tant, els principis actius els tenen més vius, saben en quin lloc les han de trobar, si són herbes que han nascut en un lloc on hi ha terra orgànica, per tant, els cementiris, fantàstic, va bé. I clar, tu imagina't l'imaginari, no? Aquestes dones que busquen herbes als cementiris.
Que estan pels cementiris arrencant...
Busquen herbes pels cementiris perquè l'herba està... La terra és orgànica.
Clar.
I per tant, els principis actius d'aquestes herbes estan 100%. Hi ha una explicació científica
clar,
a tot aquest
de les seves
imaginari,
accions.
Però també hi ha l'aspecte màgic de que elles sempre, si fan un cataplasma, l'acompanyen amb una oració. Que a mi això em fascina, perquè és una cosa que hem perdut. Que
però són oracions...
Són oracions
que
entre
no són
paganes
catòliques.
I cristianes.
Ah, exacte,
o fan una oració catòlica amb un pagà, que a mi això... Hi ha oracions a la Verge Maria que són paganes, que dius, oh, és boníssim. En el fons som una colla de pagans, però no ens n'adonem. I aquest ús de l'oració connecta directament amb la consciència que ara hem perdut que la paraula és sagrada i que tenim molt de poder amb la paraula. No us ha passat mai que us enamoreu d'una persona i quan la sentiu parlar... Jo em vaig enamorar d'un... Quan estudiava filologia, em vaig enamorar d'un noi que era de matemàtiques. Era guapíssim. I jo m'anava al pati de mates, anava a la biblioteca, jo a la biblioteca de mates, imagineu-vos. I un dia vam quedar i, clar, va parlar.
I l'encanteri es va fondre.
L'encanteri es va trencar. I aleshores aquest poder de la paraula, sí, que sí. Són molt conscients, i a mi això em fascina molt. I hi ha herbes que són les reines de les bruixes, perquè són les que utilitzen per fer l'ungüent de les bruixes, que teniu la recepta, una de les receptes del llibre, per si mai voleu fer un bol amb escombra, aquí ho tenim.
Ah, caram!
I
bol amb escombra, eh?
Sí, home, sempre hem de tenir.
No hi havia llibre de bruixes si no hi havia bol amb escombra, és evident.
Però ara entendrem per què. Perquè l'imaginari de la gent que veia que aquestes dones eren solitàries, anaven contracorrent, no es casaven, vivien soles, a més eren coneixedores de tot aquest potencial, i de tant en tant es reunien. Les dones, quan es reuneixen, fan por. Ja ho tenim, això.
Sí, sí, sí? Un grup de dones reunides sempre fa por.
Aleshores tenim la ruda, la mandràgora i la belladona. La ruda la tenim que... la podem utilitzar, per exemple, ja en sems de ruda, el podem utilitzar, però si anem a una arboristeria i demanem una ruda per fer infusió, no ens la vendran. I hi ha medicament de ruda amb prescripció mèdica, perquè té una alta toxicitat. La ruda va molt bé per regular els problemes de menstruació...
Per la circulació, segurament.
Per la circulació, clar, per dilatar a l'hora del part, la utilitzava moltíssim, la ruda, però, clar, també és abortiva. Mm-hmm. És aquí on anem. Depèn de la quantitat, salva, i depèn de com... mata. Mm-hmm. I això és la ruda, com és perillosa, ja hi ha una nota en el llibre on diu que en compte. Les que estan directament prohibidíssimes és la mandràgora, més mandràgora.
Sí, sí, ja sona. El nom ja diu... Aparellositat.
A més, la mandràgora és una herba que l'arrel tenia forma humana.
Ah.
I això és l'home medieval es va inventar, que això a mi em fascina, que creixia espontàniament en aquells llocs on havien penjat un home. I aleshores, quan l'home del penjar deixava anar unes gotes de semen, d'aquestes gotes de semen creixia la mandràgora. Que... No digueu que això home. No és per fer una novel·la.
No, clar, sí, sí, i tant. I s'associa directament amb bruixeria.
Amb bruixeria, home. Total. Aleshores, tu directament no podies agafar la mandràgora perquè t'aixuclava l'ànima. I aleshores, havies d'agafar un gos negre que dius, no sé per què negre, alguna raó ha d'haver-hi que no l'he trobada encara, i lligaves el gos a l'herba, estiraves el gos, t'havies de protegir perquè deixaven un crit que et podia deixar boig. O sigui, imagineu, és una meravella. I sí, aleshores, sí. Quan el gos havia arrencat l'herba, sí que la podies utilitzar. I si mireu els manuscrits medievals, les il·lustracions de belladona, de mandràgora, disculpeu, és com un homenet amb herba. Sí que és molt divertit. Com que té aquesta forma humana, era l'herba que s'utilitzava per fer màgia talismànica. Per fer màgia amb imatges.
Aquesta herba, per això, encara creix espontàniament? La trobem als nostres boscos, als nostres camps? No.
No. Es cultiva. Perquè en certs sectors s'utilitza, però no és una herba que pots anar a l'arboristeria del barri i dir, dona, mandràgora. O ves i aviam quina cara fan, també és divertit. Aleshores, la mandràgora, que, com la sàlvia i com la belladona, són alcalines, tenen un poder al·lucinogen brutal. Brutal. La mandràgora pot adormir, era utilitzada per...
Com anestèsia,
però clar, si te se'n va una mica, mors.
Clar.
I et dona al·lucinacions, per això el viatge, per això volaven les bruixes, perquè és que amb l'ungüent de les bruixes que es col·locaven en zones a les angonals i aquí als polses, la pell absorbeix moltíssim. No és res sexual, és simplement és que si te la poses a l'angonal, tens més possibilitats que les herbes
s'absorbeixin,
facin efecte abans. I aleshores, si utilitzes la barreja de la mandràgora, et calma. La belladona, que es diu belladona perquè els fruits de l'herba al Renaixement feien un suc i les dones es pintaven els ulls, aleshores es dilataven les pupilles i es quedaven totes o cegues, però amb uns ulls preciosos, tots ja brillants.
I que, de fet, la belladona sí que s'utilitza amb homeopatia.
Exacte. Però
amb mil·lèsimes
i molt controlat, perquè la belladona estimula. Sí? Mm-hmm. Et crea com... Totes tenen components d'excitació sexual, són afrodisíaques, i també ho hem de relacionar amb aquella creença d'entendre l'element sagrat i la connexió amb la divinitat, i veure que les relacions sexuals són relacions que et connecten, o sigui, des d'un punt de vista sagrat, que és quan, abans del cristianisme i abans de les religions monoteístes, aquesta utilització del sexe com a via d'unió sexual, aquests matrimonis sagrats, sexuals, que aquestes bruixes utilitzin aquestes herbes amb un fort component afrodisíac, segurament té a veure amb aquesta unió amb la divinitat a través de d'aspectes sexuals. No és en va, sinó
que també té un contingut espiritual.
Exacte. Uh-huh. I la belladona estimula, i si et passes de la dosi et pot provocar paràlisi en el coll i et pots morir.
Ofegat,
perquè no pots parlar, no pots empassar. Per tant, si veieu, són herbes molt potents, totes al·lucinògenes. Clar, quan diuen que les fades... Ai, que les fades, ara estic amb les fades. Bueno, és que fades i bruixes...
Van de la mà una mica,
sí,
també.
Sí, sí, quan les bruixes volen, clar que volen, perquè fan viatges, ara el que diríem viatges astrals, o tots els xamams, tots els moviments xamàmics, uh-huh, que experimenten amb herbes per connectar-se amb el més enllà, no? Uh-huh. I l'escombra, bàsicament, era per assenyalar cercles de protecció. Uh-huh. O sigui, que tot té una explicació. Però, clar, al conjunt, tu veus una dona amb els ulls així, que va a un cementiri a collir flors, que les nits de Sant Joan, els solsticis, perquè són nits especials, es reuneixen en aplecs, les bruixes catalanes no fan aquella res. Fan aplecs, com les sardanes. Jo crec que primer fan sardanes i després diuen, anem a fer un aplec de bruixes.
Exacte.
Sí, si hem de parlar en propietat, nosaltres, les bruixes catalanes, fem aplecs.
Ahà, doncs mira, i suposo que les aquelarres eren més a Galícia?
Són a Galícia i sobretot al País Basc.
Ahà, i al País Basc. I ens queda una planta...
Sí, ens queda la sàlvia.
La sàlvia, que sí que és veritat que molts la tenim a casa.
Ah, exacte.
De fet, és antiinflamatòria, diuen que va bé per la boca, per exemple, amb inflamació de les genives, etcètera, etcètera.
Exacte.
Però la sàlvia també tenia un fort component...
La sàlvia protegeix de les bruixes, que dius, la utilitzaven les bruixes i al mateix temps protegeix de les bruixes, i la sàlvia cremada, o sigui, la fumigació de sàlvia, servia serveix, de fet, encara ara. Tu pots anar a una botiga a comprar d'aquestes esotèriques i et donen una mena de paquetet,
sí,
que tu cremes la sàlvia i vas per casa...
I
aleshores purifiques l'ambient i protegeixes l'ambient amb els esperits,
que això també es feia amb el romaní.
Amb el romaní també es pot fer, però ara és curiós perquè el romaní està destinat a altres
més culinaris,
sí. I en canvi la ruda i la sàlvia s'utilitzen molt per anar, i tu ja fas, o pots anar descalça, o pots anar ballant, o pots anar simplement... Compte també si teniu animals, perquè, clar, jo a vegades que he intentat cremar ruda a casa meva, la meva gata es col·loca moltíssim i s'ha d'anar en perill.
S'ha de vigilar perquè les petites dosis a ells estan molt més afectes. Sí, sí, doncs vigilarem. Doncs tot això que ens està explicant ara la Glòria està en aquest llibre, en Medicina en Femení, de les remeieres medievals a les trementinaires, i amb un recull d'herbes i remeis i unes il·lustracions, com dèiem, fantàstiques, que també les trobareu aquí, i que a més permeten fàcilment reconèixer la planta, és a dir, que moltes d'elles, si després voleu, es podreu trobar,
exacte,
vosaltres mateixos.
Exacte.
Doncs, Glòria, ha estat un plaer fer aquest recorregut amb tu, perquè, com sempre, ets una gran sàvia de la memòria de les bruixes i ens agrada molt...
Vaig en el camí, però...
ens agrada molt recuperar-la. Per tant, moltíssimes gràcies,
Glòria. Gràcies, gràcies a tu. Un plaer.
Un concepte complicat és el de l'energia nuclear. Avui en volem parlar amb un físic, per tant parlem amb l'Arnau Fabra, que és membre d'Explicat, estudiant de doctorat de la UPC. Molt bon dia, Arnau.
Bon dia.
I volíem, primer que res, que ens definissis l'energia, que és difícil de definir.
Podríem entendre l'energia com la capacitat que té un objecte per fer canvis en el seu entorn. Es poden fer canvis de moltes maneres en l'entorn. Llavors és per això que hi ha moltes energies diferents. Per exemple, hi ha l'energia tèrmica, que ens permet donar-li calor a un entorn o a una cosa en concret. O hi ha l'energia elèctrica, que ens permet generar corrent en algun lloc en concret. O hi ha l'energia mecànica, que ens permet moure una cosa d'un lloc a un altre. La gràcia d'això està en que pots anar canviant l'energia d'un tipus a un altre, és a dir, pots anar transformant-la, però no pots crear-la de zero ni destruir-la. Un exemple de transformació d'energia seria una estufa, que el que fa és transformar energia elèctrica, és a dir, corrent, en energia tèrmica, és a dir, en calor.
Per tant, per nosaltres fer servir l'energia pel que vulguem, com per exemple encendre una estufa, l'hem de treure d'algun lloc.
Exacte. Llavors ja entrem en el tema. D'on traiem l'energia per fer-la servir pel que nosaltres volem? Aquí entren en joc les famoses energies renovables i no renovables. Les renovables vindrien a ser les que no s'acaben mai, com l'eòlica o solar, que les traiem del vent i del sol. I les no renovables vindrien a ser les que com a espècie ens encanta fer servir, però que s'acabaran, com el carbó, el gas natural o el petroli, que funcionen bàsicament cremant aquests combustibles i transformant la calor que això genera, l'energia tèrmica, en algun altre tipus d'energia, com elèctrica, per carregar el nostre telèfon mòbil.
I a tot això, què hi pinta l'energia nuclear? És a dir, és una energia renovable o no renovable?
Primer deixem explicar què és l'energia nuclear. Els àtoms estan compostos per neutrons, protons i electrons. Per entendre la seva estructura, ens podem imaginar el sistema solar. El nucli seria el Sol i està compost pels neutrons i els protons, que estan molt enganxats, mentre que els electrons serien els planetes que giren al voltant del Sol. És a dir, estan separats del nucli. El que coneixem com a energia nuclear, que ve de nucli, és aquella que manté units els protons i els neutrons del nucli dels àtoms. És a dir, la que faria que el Sol estigués unit. Sense aquesta energia no hi podria haver Sol i els planetes no girarien al seu voltant. El que vol dir que no hi haurien àtoms i res que coneixem podria existir. Degut a aquesta gran importància, aquesta energia és molt potent, cosa que fa molt difícil poder separar nuclis d'àtoms o fer-ne de nous. Llavors, l'energia nuclear en si està present a tots els àtoms, en els àtoms d'una taula i també en els àtoms del nostre cos. Per la qual cosa, intuïtivament, podríem dir que és una energia renovable, ja que tenim àtoms de sobres igual que tenim rajos solars o vent de sobres, i no tenim carbó de sobres. Però el que fa que sigui no renovable, que és el que és la manera que hem trobat d'extreure-la d'alguns àtoms i els residus que això genera.
I quina és aquesta manera?
Doncs el funcionament de les plantes nuclears, que avui en dia donen energia, es basa en la fissió nuclear. La fissió, com diu la mateixa paraula, consisteix a dividir. I què dividim? Doncs agafem un àtom molt gran i el trenquem de tal manera que n'obtenim dos de més petits. Com si agaféssim una bola molt gran de plastilina, la talléssim i féssim dues boles de plastilina més petites. La gràcia aquí està en el fet que la massa dels dos àtoms petits sumada no és igual a la massa de l'àtom més gran, és una mica més petita. És a dir, si ara tornéssim a juntar les dues boles de plastilina més petites, no obtindríem exactament la bola gran. Seria una bola gran, però una mica menys gran que la bola inicial. Llavors et preguntaràs, on ha anat la plastilina que ens falta? Doncs aquesta diferència de massa és l'energia que nosaltres hem extret de la reacció i que ara podem fer servir pel que vulguem, transformar l'energia elèctrica, tèrmica o qualsevol tipus d'energia.
I per tant ens podries explicar quins són els problemes que genera la fissió nuclear?
Sí, a veure, podríem dir que no és la manera de generar energia ideal, que diguem. El primer problema que suposen ja és de seguretat. Una reacció nuclear no controlada pot provocar un problema molt, molt, molt greu, com el que va passar a Txernòbil. També és cert que un accident d'aquest tipus ara mateix és molt poc probable, gràcies a tots els sistemes de seguretat i a la formació de la gent que hi treballa. Però tot i així, no és impossible. Llavors, el problema que sí que és inevitable en el cas de la fissió nuclear és el tema dels residus radioactius. L'explicació és una mica complexa, però es pot resumir en que les dues boles de plastilina que hem obtingut i tot el material que hem utilitzat queda contaminat. Llavors, aquests residus poden romandre radioactius i perillosos per la salut humana i el medi ambient durant milers d'anys.
Hi ha alguna alternativa a la fissió per aconseguir extreure energia nuclear?
Sí, la fusió nuclear, que és com el Sol genera la seva pròpia energia. A diferència de la fissió nuclear, que consisteix a trencar un àtom molt pesat a l'hora que n'obtenim de més lleugers, és a dir, separar la bola gran de plastilina per fer dues boles més petites, la fusió nuclear consisteix a agafar dos àtoms lleugers i unir-los. És a dir, fusionar-los per obtenir-ne un de més pesat. En altres paraules, ara el que tenim és dues boles de plastilina petites que barregem per formar una bola més gran. Ara, l'energia que nosaltres traiem d'aquí també és una diferència entre la quantitat de plastilina que teníem al principi, amb les dues boles petites, i la quantitat de plastilina que tenim al final, amb la bola gran. És a dir, si sumem la massa de les dues boles inicials, serà més gran que la massa de la bola de plastilina final. Llavors, l'avantatge principal que ens dona la fusió és que no genera residus radioactius de llarga duració, de manera que soluciona el problema de base que teníem amb la fissió nuclear.
I per què no fem servir plantes de fusió en comptes de plantes de fissió?
La resposta curta és perquè encara no hem trobat una bona manera de fer-ho. Fer la reacció de la fusió nuclear en diversos experiments, però sempre ha resultat que l'energia consumida durant el procés havia sigut superior a l'energia generada al final del procés, de manera que perdíem energia. Per entendre'ns, seria com si poses el mòbil a carregar i el nivell de bateria baixa en comptes de pujar. No és bo. Tot i així, s'està fent molta recerca en aquest camp i no sé si recordeu, tot just ara fa uns mesos va sortir una notícia que deia que s'havia obtingut per primer cop fusió nuclear de manera eficient. És a dir, que ara l'energia generada sí que havia estat superior a la consumida. I això realment va ser una gran fita científica, però la realitat és que encara estem molt lluny de poder generar-la i utilitzar-la a gran escala.
Tant de bo, doncs moltíssimes gràcies a Arnau Fabra, que és membre d'Explicat, estudiant del doctorat i físic, i que a més, si voleu saber més coses i més curiositats de científiques com aquesta, podeu entrar a expli.cat. Els trobareu a Insta, a TikTok i a Twitter. Moltíssimes gràcies, com dèiem, Arnau.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
La millor cocteleria del món és a Barcelona, situada al Born, al carrer Rere Palau 4. La cocteleria Paradiso té el reconeixement de The World's 50 Best Bars. Això vol dir que la situa en primera posició. Giacomo Gianotti és el copropietari i director general de Paradiso. Giacomo, bon dia.
Bon dia.
Estàvem parlant ara de què és la millor cocteleria del món. La tenim aquí a Barcelona. Per vosaltres, què va suposar rebre aquest guardó que ja va ser a l'octubre de 2022 i, per tant, estarà vigent fins a l'octubre d'aquest any? Què ha suposat?
Sí, bueno, es una felicidad inmensa, un orgullo, ¿no? Un mix de emociones increíble para mí y para todo el equipo, ¿no? Como un sueño, ¿no? Ser galardonado, además de toda la industria, de todas las personas que al final estimamos y ser, ¿no?, nominado el mejor del mundo, bueno.
Perquè tu portes una carrera professional ja dedicada en aquest sector, però ets italià, això és evident, amb el nom i amb el teu accent, però a més també has viscut a Londres i sí. Després vens a parar a Barcelona.
Sí.
Com és que vens a parar aquí a Barcelona?
Sí, como dices bien, llevo más de 15 años dedicándome al mundo de la barra, de la coctelería, de la mixología. Y después de Italia, mis padres tienen una heladería, se llama Heladería Paradiso. Por eso el bar se llama Paradiso.
Aquí el nombre, ¿eh?
Y cuando tenía 18 años, me fui a Londres para aprender el inglés al principio. Y luego en Londres descubrí que me encontraba en una de las capitales del mundo de la coctelería. Estuve allá 4 años, pero siendo de la Toscana, un clima mediterráneo, a Londres cada verano que empezaba siempre sufría,
ay,
¿no? Así que después 4 años ya había venido de vacaciones a Barcelona y fuera el marzo de 2012 dije, pues quiero probar otra etapa de mi vida, quiero, no sé, seguir viajando, aprender otro idioma y vine para Barcelona. Al principio dije, bueno, voy para una temporada y llevo 12 años, ¿no?
12 años ya, sí, aquí a Barcelona.
Barcelona es increíble.
Ajà, el clima t'acompanyava i la ciutat,
sí.
Bueno, l'ha fet mereixedora de que tu posis aquí la millor cocteleria del món,
sí.
Ara. Que a més en aquesta cocteleria, clar, quan un pensa la millor cocteleria del món, què es fa, no?, per ser la millor cocteleria del món? Vosaltres oferiu fins i tot experiències inspirades en els boscos d'Escòcia. També feu cursos per la gent que vulgui aprendre a fer còctels. Què més ofereix aquest Paradiso?
Sí, no, bueno, lo estás diciendo muy bien, ¿no? Paradiso, al final, como mejor coctelería, tienes que tener muchas calidades, ¿no? No es solo el cóctel, no es solo el lugar, ¿no? Pero es un conjunto de, pues, la experiencia, el servicio, la hospitalidad, la creatividad, el sitio que es un speakeasy, y luego la decoración y el ambiente es increíble. Y luego dentro del bar tenemos otro speakeasy, otra sala aún más secreta, que es la sala Macallan, que está inspirada en un alambique de distilación. Entonces es como toda cubierta de cobre, y dentro hacemos lo que estabas contando de la experiencia, ¿no? Es un menú que lanzamos hace poco, de cerca de una horita y medio, donde entre música, colores, aromas, cócteles, tapas gastronómicas, ofrecemos una experiencia a nuestros clientes.
Una experiència que també és digna de viure aquí a Barcelona, però és que a més de ser la millor cocteleria del món, ara amb el seu projecte Zero Waste Lab, que té la intenció de convertir-vos en un bar 100% sense residus, heu rebut aquest premi Torres Brandy Zero Challenge 2023. Davant de països com Mèxic, Itàlia, Canadà, Regne Unit, Finlàndia i Lituània, heu rebut vosaltres aquest reconeixement. I com és que teniu aquest compromís també amb la sostenibilitat i amb el fet de ser una empresa que acabi tenint zero residus?
Zero residu, quizá es un sueño, ¿no?
Sí, una utopia.
Sí, però la verdad que la sostenibilidad en tema de intentar tener lo menos residuos posible o cuidar pues todos los residuos, el medio ambiente siempre ha estado un valor de paraíso desde el primer día, y cada año, cada día, cada mes intentamos pues mejorarlo lo mejor posible.
Si vosaltres tracteu els plàstics, els recicleu i els convertiu en posagots, en vaixelles, en palletes, en safates, etcètera.
Exacto, el proyecto que presentamos, que ganamos en Torres, es un proyecto de tener un local todo para pues reciclar nuestros residuos, ¿no? Con el plástico hemos comprado dos maquinarios que nos permiten pues hacer otras cosas con el residuo, ¿no? Como posavasos, como bandejas, como merchandising para nuestros clientes, y bueno, es una manera de no tirarlo, más de sacarle pues otra vida útil.
És el vostre compromís també amb la vostra societat que us envolta, i a més la teva dona, si no tinc mal entès, us fa els uniformes també, i també ella també treballa amb sostenibilitat, vull dir que ella us dissenya els uniformes?
Sí, Margarita, que mi esposa, es que empezamos el proyecto de Paradiso junto, luego ella estudió diseño, entonces pues empezó a dedicarse pues a lo suyo, ¿no? Y tiene una empresa local enfrente de Paradiso, se llama MS, ella es Margarita Sader, entonces MS Bar Trends, y diseña uniforme para los bares y la hostelería. Entonces empezó con Paradiso, cuando abrimos pensamos a todo menos a los uniformes, entonces le dije...
Ja veig que aquests còctels us han portat a una vida creativa molt més àmplia,
sí,
no?
Sí, ella es súper creativa, nuestros uniformes son muy coloridos, con palmeras, bueno, estilo paradisíaco, y de ahí luego ahora tiene mucho éxito, trabaja muy bien, cosas muy personales, particulares, y...
Interpreto ja com que ja no marxareu de Barcelona de moment, no?
No
hi ha intenció
no
de moure's d'aquí. El compromís està aquí. Voluntat de tornar a optar a ser millor cocteleria durant molt de temps?
Bueno, la verdad que estamos haciendo todo lo posible para mantenernos, ¿sabes? Las clasificas, lo quiero decir, está muy bien. Nosotros nos han traído muchísima publicidad y cliente, pero al final también para subjetiva, para alguien puede ser el número uno, por otro puede ser el número 50, ¿no? Pero nuestro compromiso con el equipo, con nuestros clientes, es de intentar de hacer lo mejor de nosotros cada día, ¿no? Y esto lo estamos haciendo.
Plaer autèntic, i moltíssimes gràcies per portar aquesta cocteleria aquí. Molt contents, gràcies. Parlem de sostenibilitat, ho fem amb la Sònia Flotats, que està al capdavant de la revista digital So Good, So Cute, és una revista de tendències i moda sostenible. Sònia, molt bon dia.
Bon dia.
I avui parlem, escolta'm, tenim els, alguns, no tots, no tots, però alguns estan de vacances i, per tant, és el moment en què podem començar a agafar aficions noves, maneres de dedicar el temps a diferent.
Exacte.
I tu ens vens a proposar una d'elles.
Exacte, heu pensat, dic, no, l'estiu és un bon moment per agafar aficions, aficionar-te a històries, i l'altre dia va passar per davant meu un recurs interessant i dic, mira, el compartiré aquí a la primera pedra, que és, si us dona per pintar artísticament, que en realitat és extrapolable a altres aficions com l'escultura, les manualitats o mil històries més, doncs fer-ho tenint en compte com ho fem, no? Perquè, clar, a vegades agafem una afició, diem, ostres, estic fent una cosa que va bé pel món i pel planeta perquè no estic consumint, sinó estic creant, però no tenim en compte d'on venen els materials i com creem. I vaig trobar a la web de la Mònica Custodio, que és una artista visual, que ella que es dedica molt a la pintura i pinta molt sobre la natura, inspirada en la natura, però també ho fa tenint en compte l'impacte ambiental que genera. I vaig trobar un article seu que explicava tot de recomanacions i dic, me l'agafo i el portaré a la primera pedra. No? I deia, sobretot, doncs tinguem en compte quins materials fem servir, tant les pintures com els propis suports. Les pintures n'hi han de més ecològiques i menys ecològiques. És més, podeu provar amb pintures que venen directament de la natura. Hi ha molts materials naturals que, jo què sé, la cúrcuma, el te, la remolatxa, que tinten. Doncs per què no, ja que teniu temps, els que estigueu de vacances, que tingueu la sort,
experimenteu.
Exacte, clar. I això és totalment biodegradable, natural i tot. Si no feu servir pintures tan naturals, sobretot quan buideu el pot per l'aigüera, no ho tira, clar, això contamina, no? És que clar, són cosetes que
no hi penses.
No hi pensem i tal. Doncs deia, per exemple, doncs agafa un colador i coles el líquid aquell i et quedarà tot el que és residu més sòlid en el colador, el líquid se'n va molt bé, però ho altre tireu a la paperera. Per exemple, coses així. Els suports on pintem, doncs també que siguin més... Podem reciclar mil i un suports. Si teniu la sort d'estar a la natura, agafeu fustes, per exemple, per pintar sobre elles, materials que us han sobrat, papers que ja tingueu, que poden ser part d'aquesta obra d'art. També és una excusa per crear diferent i no tothom igual, no? Agafar, com es diu, el llenç en blanc?
Sí,
la tela, sí.
Sí, fer servir fins i tot tela que tinguem i la reciclem i la pintem.
També, ella també explicava, no?, que el recicle de les primeres teles que feia servir, que hi ha coses que potser no li agraden tant, doncs si heu pintat en una altra vida, també ho podeu fer servir. Exacte.
I més pensant que moltes vegades quan comences deixes, vull dir, fas coses que no t'agraden,
sí,
i que acabes llançant moltes coses.
Exacte.
Perquè el resultat és nefast. Llavors, home, doncs ja que llancem, que sigui de la manera més sostenible possible.
Exacte. No, a mi se m'ocorria que jo crec que és molt interessant i aplicar-ho si teniu altres aficions, també de creatives, que necessiteu materials, que necessiteu... Penseu si hi ha més opcions, doncs, també si feu costura, si feu mitja o punt, també fils més sostenibles o reciclats, de desfeu un... Un altre dia ja veia un vídeo d'una noia que havia comprat a botigues de segona mà de roba i a partir d'aquelles teles desmuntava i creava els seus dissenys. Doncs això és interessant i no tant tot de... Va, sí, tinc una afició, però tot nou.
No, aquí estem farts de dir-ho i ho repetirem infinitament. De fet, també hem parlat de l'upcycling, que és això de redissenyar roba, inventant la teva pròpia que ja no et poses, doncs donar-li una altra volta i donar-li una segona vida.
Exacte, i una vida millor, perquè l'upcycling és millorar-ho, no?
Exacte.
I l'altre dia això que et deia, una noia amb una bata de senyora gran, de senyora jo, la bata de tota la vida...
Sí.
Doncs la comprava de segona mà i li donava una volta i feia un vestidet moníssim i amb aquella tela i no havia gastat pràcticament res. Mm-hmm. Està molt bé.
Doncs mira, remeneu també pels llocs de segona mà, però també pel camp, per la natura, per allà on estigueu segur que hi haurà coses que podreu reciclar i podreu ser molt creatius.
Exacte.
Doncs des d'aquí, això, una empenta a la creativitat, sí senyor. Doncs Sònia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Bon dia.
aquest estiu molts estem de vacances i durant aquest període de temps en el que convivim més, moltes vegades es veuen crisis en la parella o simplement es veuen noves situacions. Per això en volem parlar amb la psicòloga Helena Puigguitart. Helena, benvinguda novament.
Hola, Noé.
Tenim ganes d'anar fent aquestes reflexions i hem parlat d'això de les vegades que t'enamores i tot aquest enamorament, com gestionar-lo. Hem parlat també de l'addicció a la parella, també de les ferides de la infantesa i que arrosseguem amb la parella també. I ara volíem ser una mica més optimistes. L'èxit en la parella, a veure, i al final és el que tots busquem, no? Va, que funcioni bé. Com ho fem perquè funcioni bé? Anem directament al gra, la fórmula secreta, no n'hi ha, no? Ara mira't, no n'hi ha.
No n'hi ha, i a més, a vegades hi ha persones molt preparades per tenir èxit amb la parella i que amb aquella parella no funcionen i després resulta que en tenen una altra i allò és fantàstic i meravellós.
Clar.
És a dir, al final, fixa't que és com una combinació química, no? Segons quines barreges funcionen i segons quines barreges no funcionen.
Són desastroses.
I pensa, no, que també, i amb això ho he vist bastantes vegades, de dues persones que juntes han muntat una parella, pobres, que ha sigut un desastre, i aquestes dues persones, un cop ha fet el procés de deixar-ho, de ruptura, amb tot el dol i el dolor, etc., s'han aparellat cada una pel seu compte i els hi funciona super, super bé. O sigui, que el que no funcionava era aquella parella concreta. I aquí ens rematem al nostre episodi on parlàvem dels valors, els desitjos, les necessitats, com a cosa que has de tenir molt treballada per saber amb qui t'ajuntes, perquè fixa't, aquestes dues persones amb altres persones funcionen molt bé i en canvi juntes no han anat bé. Per què? Doncs perquè probablement ja no és una qüestió, per exemple, de la comunicació que parlarem ara, sinó de valors, de desitjos o necessitats molt dispars. És a dir, jo vull ser mare i tu no vols ser pare, o tu vols viure a l'Àsia i jo vull viure a Catalunya, no? Això fa que una parella tingui molt d'estrès i moltes tensions.
Per tant, anem a veure com ho fem, i ara que vas a dir tu la paraula secreta, no? No, que ja no secreta, la paraula clau, que és la comunicació.
La comunicació. És que, clar, què som? Animals què? Socials, 100% socials. I com ens comuniquem? Xerrant pels descosits com fem tu i jo.
I actuant també, no? Suposo que les actuacions també estan dient coses que a vegades no volem veure.
Sí, però clar, aquest llenguatge que tenim, aquest do, no, els humans, de comunicar amb aquest llenguatge, que les altres espècies també es comuniquen, no? Però aquest llenguatge tan articulat que tenim nosaltres, tan connectat amb aquesta part que ens fa humans, que és el còrtex prefrontal, no? És clau. I què es veu? I això t'ho diran totes les professionals i tots els professionals, que tenim poques habilitats comunicatives. O les tens per defecte, perquè tens aquesta sort, igual que un juga a futbol i l'altre se li dona bé, doncs, jo què sé, les lleis, o realment és una cosa que un s'ha de treballar. I que s'hauria d'incloure els aprenentatges dels nens. Saps que intenten fer aquestes exposicions en públic i tot això per dominar l'art de la comunicació oral, etc. Però jo crec que, clar, està posat molt amb calçador allà dintre, perquè agafa certs nens i els poses davant de la seva classe de 25, vés a saber aquell nen com ho està passant o aquella nena com ho està passant, i potser li estàs causant un trauma i una ferida infantil d'aquelles que havíem parlat tu i jo.
Exacte, que arrossegarà després i que farà que el dia de demà no vulgui parlar en públic
qual,
mai,
però
la seva
així,
parella
eh?
Pròpia. Sí,
és així, el fer exposicions orals amb determinats nanos, així agafar tots com si tots fossin iguals i no tenir les seves particularitats, tu pots tenir una nena que potser ho està passant molt malament a casa perquè té un pare o algú malalt, perquè està passant per una separació, perquè vés a saber per què, i agafes aquella nena, la poses allà davant de 25 o de 30 i no està preparada emocionalment per fer-ho, i no ho hauria de fer. Llavors, clar, tot i que ho intentem a nivell d'educació reglada, és això, està posat molt amb calçador. Llavors, realment tenir continguts, però continguts com a assignatura de comunicació, jo crec que és de les coses que més ens protegeix la salut mental al llarg de la vida. No imagino si és radical.
Sí, però és que també estaràs d'acord amb mi que a vegades amb la parella, el moment aquell de parlem, es pot convertir en el pitjor moment de totes les vacances d'estiu, no? Has de saber parlar, has de saber en quin moment explicar i has de trobar la fórmula.
Fas patada a riure. Sí, tal qual. Però per què? Fixa't el que acabes de dir. Si la teva parella a un 98% de les persones ve i ens diu parlem i t'agafa una mena de mal de panxa, vol dir que no parlem?
No, clar.
Vol dir que aquestes converses així més serioses no les tenim. Llavors, quan ja el parlem, és que hi ha algú que va fatal.
Com ho fem?
Clar.
Què fem?
Aleshores, en aquest parlem, que hauria de ser molt més de cada dia, hauríem de saber dominar el que en diem la comunicació assertiva, que si vols un dia en podem parlar extensament d'això. La comunicació assertiva, la tècnica del sàndwich per parlar, la comunicació assertiva és m'escolto i respecto les meves necessitats i les tinc en compte, tot respectant i tenir en compte les necessitats de l'altre, exacte. Aleshores és parlar des del jo, mirar de no acusar l'altra persona, però sobretot que flueixi la comunicació. I pensa que de les coses en parella que més tractem amb teràpia parella és la comunicació. Jo a vegades em poso davant d'ells i vaig anotant com es parlen. I és molt subtil quan et fas mal, molt subtil, perquè la comunicació no només és el que diem, que és també... Tots els petits gestos que fem. Sí. Llavors, tota la comunicació no verbal. I la comunicació no verbal en parella és bàsica. Si em diu algú i faig una baixada d'ulls o una pujada d'ulls, jo m'estic comunicant. Si em diu algú i estic en silenci, m'estic comunicant. Si dic, bueno, és que com sempre no m'has escoltat, estic comunicant d'una manera fatal. Sí. És veritat, potser no t'escolta, però treballem-ho des d'un altre lloc. Perquè si la meva comunicació es dedica a dir a l'altre el que no fa bé, aquest reforçament no és positiu i el que funciona és el reforçament positiu.
Segurament, moltes vegades quan ho fem no ens n'adonem, ho tenim ja per natural, una visió des de fora pot ajudar.
Molt, molt.
Ara estàs dient això i l'altra persona ni se n'adona ja que està fent aquella carassa, no?
Bueno,
i el de davant sí.
Quan jo tinc parelles i jo vaig anotant com interactuen, no? I després els hi dic, moltes vegades riuen. Riuen perquè diuen, és veritat, clar, no m'ho poden negar. A vegades diuen, no ho he dit. Dic, bueno, anem xerrant. I a cap de res, 3 minuts, torna a sortir. Dic, veus com et surt sense voler? Perquè està integrat, perquè és inconscient, és l'inconscient que parla. Quan jo li dic a la meva parella, clar, és que com sempre no m'has escoltat, ja això no ho dic de forma conscient, això em surt com a no sé com es diu en català això, com un resorte, saps què vull dir?
Sí, sí,
com
és una cosa automatitzada. Que tu ja tens interioritzat i que tu t'ho creus, i creus que és així, per tant et surt i et
exacte, sortirà. Exacte, però aquí no estic resolent la comunicació, aquí l'estic empitjorant,
exacte.
Perquè el que faig és que l'altre es retiri. Per tant, moltes vegades trobem com un aferrament, el que en diem apego en castellà, molt ansiós, que és més típic femení, culturalment avui encara, i més evitatiu, que és més típic masculí. Per tant, l'aferrament aquest ansiós el que fa és que jo dic parlem, i com més li dic parlem, l'altre més es retira. I com més es retira, més m'acosto jo, més agobiat l'altra persona. Ho veus?
Sí.
Clar, tot això són bases de la comunicació. L'entendre com és l'altre. La meva parella l'estimo, he d'entendre que serveix, que no, trobar els moments. Per exemple, en comunicació l'estiu, saps que funciona molt, si me n'adono que hi ha coses que he de parlar, no parlar a casa. Trobar un espai fora de casa, perquè a casa ens deixem anar.
Anar a fer un passeig per la platja,
exacte.
Anar a fer un aperitiu...
Hi ha més contenció. L'espai em provoca contenció, per tant, no puc fer un xou, no puc deixar plantada l'altra persona, i funciona molt i molt bé.
Doncs ho tindrem en compte, aprofitarem l'estiu, si el que volem és millorar amb la nostra parella, doncs per comunicar-nos, molt, molt, molt necessari, i de pas ja amb tota la família, eh?
Tots
a comunicar-nos.
La comunicació a totes les edats,
sí,
nens, adolescents, tots, parelles, tots, pares, tots. Tothom.
Ho exercitarem. Moltíssimes gràcies, Helena, com sempre.
A tu, Noé.
Aprendre dels Beatles per entendre el món de l'empresa. Això és el que ha fet el Roger Pastor, que ha unit les lliçons empresarials amb la música dels Beatles. Una connexió molt especial que ens permet conèixer de més a prop la vida dels components del grup i aplicar les seves decisions a l'empresa i a les nostres vides en general. Roger, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem parlant d'aquest llibre, Posa un Beatle a la teva empresa, i per tant ja comencem. Tu ets emprenedor digital, per tant el món empresarial ja sabem per què et ve, però i aquest amor pels Beatles i aquest paral·lelisme amb el món digital i econòmic?
Doncs jo crec que la passió pels Beatles al final és una passió que em ve des que tenia jo 7 o 8 anys, que un dia amb el cotxe dels meus pares, posa'm música clàssica. I van dir, anem a posar la nostra música clàssica, i em van posar el casset dels Beatles. I tu, des d'aquell dia que vaig sentir aquelles primeres cançons del disc, aquell vermell, que jo crec que l'hem escoltat tots,
sí,
no? Alguna cosa em va connectar molt fortament a ells. Llavors, com que m'han acompanyat durant tota la meva període formatiu, de l'adolescència i tot, quan vaig començar a fer d'emprenedor i d'empresari, quan tenia 20 i pico anys, doncs moltes de les coses que havia llegit sobre ells, deia, ostres, que ells ho feien d'aquesta manera, això puc aplicar-ho en el meu terreny? I de forma natural m'he anat creant un imaginari que ara ha sigut el moment de posar-ho en un llibre.
Clar, és que de fet, si mirem a l'índex del llibre, tot es basa en això, primer posa una banda al teu llibre, formar la banda, liderar la banda... disciplinar la banda, innovar amb la banda, gestionar la banda, i aquests són els punts que marca el llibre. Per tant, tot el recorregut es fa amb ells, i tu penses que ells van ser uns innovadors. Per tant, aquesta innovació
la pots aplicar tu personalment, no només al món empresarial, sinó també al món de la vida personal.
Sí, en realitat es diu posa un Beatle a la teva empresa, però hi ha moltes lliçons que a les persones els serviran per dir, ostres, però això ho puc aplicar a la meva vida o a la meva carrera professional, no cal tenir una empresa, no? 100%. El tema d'innovar és que a vegades és innovar i és buscar alguna idea nova. Hi ha moments que estàs com aturat d'alguna forma, bloquejat, doncs aquí tens algunes idees com per poder desbloquejar. Ells ho van utilitzar molt en el seu terreny de la música, però moltes vegades és com utilitzar, com llegir la premsa, però des d'un punt de vista més creatiu, o com ells tenen una cosa que van fer molt bé amb un dels discos, que era el Sgt. Pepper, que van deixar de ser els Beatles per agafar una altra identitat, i això amb empreses especialment grans o que volen buscar un punt d'innovació, a vegades innovar des del teu propi nom et fa una mica d'angoixa, no? Ostres, perdré la reputació. Hi ha lliçons que podem aprendre aquí d'ells.
Això pel que fa a la innovació, però tu parles també, per exemple, del túnel de concentració. Avui dia tots estem dispersos, tenim 50.000 inputs, i tu apostes també per aquesta manera que tenien ells de concentrar-se, perquè també veus que avui dia és un dels grans problemes, no? Mantenir aquesta concentració.
Bueno, no crec que sigui una opinió, no?
No, és veritat, ens passa a tots, ja.
Em sembla que ens passa a tots. Sí, hi ha un altre capítol que explico que l'atenció, el poder reparar l'atenció de la gent és el nou petroli, no? Llavors, en contraposició a això, clar, tu has de ser capaç d'alienar-te una mica de tots els inputs que tenim del social media, de la premsa, de tot arreu, de les teles, de totes les coses, que de YouTube, de les apps, de tot el que estem consumint cada dia. Ells ho van utilitzar, els períodes més productius que van tenir van ser quan van desconnectar, van posar el modo avión, per entendre'ns, i se'n van anar a l'Índia, que en aquell moment, a l'any 67 o 68, era una cosa que impensable, era estar desconnectat del món. Avui en dia ni anant a l'Índia, et pots desconnectar del món, però no, has de fer altres coses, no? Que sí, són les que explico una mica. Però els períodes més creatius, o a vegades per guanyar en productivitat, has de trobar aquest túnel de concentració o saber com generar-lo, que són hores de concentració, hores de feina. De dir, ostres, quantes hores he treballat del tirón, no? Moltes vegades, molt poques.
Necessitem això, aconseguir aquest clímax per arribar a rendir, a rentabilitzar el temps, que al final és el que hi ha més valiós avui dia, no? El temps. Tu també parles... Evidentment, quan pensem en els Beatles, pensem en lideratge també. Qui dels dos va ser més líder? John, Paul? Tu també aquí hi entres i t'arrisques i et mulles i...
Sí, bueno, és, òbviament és la meva percepció, perquè al final ningú sap el que va passar allà dins, però jo crec que els Beatles van tenir un doble lideratge en diversos moments, que va ser el que els va fer arribar on van arribar també. Jo crec que l'empenta inicial, la visió, el cor, la passió que li posava el John Lennon a l'inici, els va portar de ser ningú, perquè eren uns tios que vivien a un suburbi de Liverpool, que era una ciutat destartalada, postguerra, res, els va portar a dalt de tot. I aquesta empenta, i vinga, som-hi, vinga, ja tenim la visió, som la banda més gran, som-hi, els va portar allà dalt. I després, quan estaven allà dalt, que el John Lennon, jo crec que va agafar un altre rol, va entrar a la Yoko Ono, va entrar a altres mons, ells també, el Paul McCartney va ser el que va dir, no, ara ens mantenim aquí dalt, i seguim aquí dalt, i anem a ser disciplinats, i aquí una mica de disciplina a la banda, no? També de seguim fent discos, som-hi, que som els Beatles, i aquí hem de demostrar al món el que hem vingut a donar. I aquest doble lideratge és molt poc comú. A les organitzacions hi ha bandes, és molt poc comú. Llavors, bueno, això és una mica també una de les altres coses que explico.
Exacte, que la gent que vulgui, doncs que rasqui també per aquí dintre. També li dones molta importància als errors i al fet d'aprofitar aquest error per poder-te tornar a construir.
Sí, perquè a vegades pensem que els errors al món de l'empresa s'han d'amagar a una carrera professional, i és un pensament una mica més startupero, no? Que jo vinc del món de l'startup, també he estat en multinacional, però vinc del món de l'startup. Els errors no són una cosa, són una cosa de la qual aprens i que s'assumeixen. És a dir, clar que hi ha errors. És a dir, qui sap el camí bo a la primera? No existeix això. Llavors, el fet d'assumir que els errors són una cosa important del camí, doncs et permet avançar amb molta més seguretat. M'he equivocat? Sí, correcte. Què aprenem d'aquest error? Aprenem això? Doncs seguim endavant.
Sí, sí, però clar, un que vegi els Beatles diu, home, és que clar, vist en perspectiva, van triomfar, ja sabem, al final, van a tot bé. Llavors, quan tu penses i fas aquest paral·lelisme que dèiem abans entre aquesta banda i la teva vida, la teva empresa, amb quins punts et quedaries que tu creus que siguin universals? Perquè les circumstàncies dels Beatles van ser unes molt concretes, no?
Sí, i òbviament jo crec que no tothom que llegeixi el llibre, no és un manual per convertir-te en els Beatles. Però sí que hi ha moltes coses que es poden aprendre, i no només de les coses que van fer bé, sinó de les coses que van fer malament, també. Mm-hmm. També intento explicar una mica per què es van separar, no? Perquè hi ha moltes coses que això afecten als equips d'alt rendiment o als equips de treball, però hi ha moltes coses que són universals, és a dir, des de com es forma una banda, no? La primera lliçó que ens deixa aquí el John Lennon, un John Lennon de 16 anys, és que el dia que coneix el Paul McCartney, de 15, 16 i 15 anys, suburbi, Liverpool, postguerra, o sigui, re romàntic, eh? Re de superstars, re. El tio li entra el Paul McCartney, els diu, escolta'm, és que jo també toco, no? Veig que teniu una banda, els fa una demo del que sap fer i es queden tots dient, carai, aquest tio és... toca molt millor que nosaltres, en sap molt més que nosaltres. Clar, primera decisió, què fas? Deixes entrar un tio més bo que tu al teu equip, sabent que et pot fer ombra i que tu et requereix llavors, vinga, pues, esforçar-te a millorar tot això, o una altra actitud empresarial que es dona molt, de dir, ui, no, aquí amb aquesta persona em farà ombra, millor no entra i s'ha acabat. Bueno, són coses que passen a diari a les empreses. Exemplificar amb els Beatles, doncs, ho veiem més clar, perquè al final, a través d'una història, aprenem, ens inspirem, no? I assumim coses que és més difícil que un llibre de text, fer-ho a través d'un llibre de text.
De fet, aquí estaries dient, trenquem la nostra zona de confort, ells ho van fer i, per tant, van tirar endavant, però també parles de conceptes que aparentment són molt clàssics, és a dir, constància, treball, ser-hi, lluitar, no abandonar mai el barco, estar sempre en constant atenció...
És que hi ha una idea errònia, que és que la gent es pensa que les persones que tenen èxit professional o empresarial, el que sigui, que ha passat d'un dia a un altre. Mira, tu estàs a casa i un dia et truca algú, vas i triomfes. És que no funciona així. No funciona així. Tu, quan comences a rascar darrere les històries d'èxit, són gent que porta molts anys, que a les fosques, sense que ningú els vegi, rascant, aprenent, treballant, i resulta un dia, pam, es fan famosos i tothom et diu, mira, és que has tingut sort, home, sort, no? La història dels Beatles és un altre exemple, igual que aquest. Però és que això passa amb... Et podria posar desenes d'exemples, en sortirien desenes d'exemples, en el món de l'esport, en el món de l'empresa, en el món de la comunicació, és a dir, la gent que triomfa normalment és que porta un bagatge darrere... que Déu-n'hi-do.
Quan escrivies el llibre, suposo que et posaves molt de Beatles, i suposo que en la teva vida tu dius m'han acompanyat sempre, però tots els temes dels Beatles, ja sé que ara et demanaré com el pare, no? Tria un fill. Doncs de tots els temes dels Beatles, quin per tu és el més inspirador i el que, quan allò estàs baix i que et costa tirar endavant, tant sigui a nivell empresarial com personal, te'l poses i dius, aquest sí, que això és un xute d'energia, que és el motor de moltes coses.
Mira, per xute d'energia jo crec que hi ha un tema dels Beatles que té dues parts molt clares i que la part del final és una sensació de comunió entre tota la gent que està en un concert o cada que sona, et dona les ganes d'abraçar-lo del costat per entendre't, i és Hey Jude, i és el final de Hey Jude, el na-na-na-na famós, no?
Doncs et sembla que acabem amb aquest tema?
M'encantaria.
Doncs mira, aquí ho tenim. Ho recordem, aquest llibre, Posa un Beatle a la teva empresa, que és del Roger Pastor i que és de l'editorial Marcombo, us acompanyarà tant a nivell musical com a nivell empresarial i també a nivell personal, per què no? Perquè és una manera de tenir inspiració davant la vida i davant de moltes coses. Moltíssimes gràcies, Roger.
Moltes gràcies a tu.
RAC 1. Xavier Trias. Bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, capicua.
Com que va néixer un 5 d'agost és Leo, vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs deixa'm.
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu de 9 a 2, Via Lliure amb Eudald Martínez. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest diumenge és Super Diumenge RAC 1 amb els partits del Barça i el Girona. A 7:45, Barça-Cadis. Estrena Montjuïc de l'equip de Xavi Hernández a la Lliga. Viu el partit des d'una hora abans amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC 1. I a les 7, pendents del Girona-Getafe. Primer partit a Montilivi de la temporada amb Miquel Agut i tota la tropa. Aquest diumenge, festival de 7 hores d'esports a RAC 1. A partir de les 6, Superesports, Barça, Girona i, per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.